Nunca creí que a mí me pasaría antes de...
Bona vesprada, Radio Gens de Ràdio Ribarroja. Moltíssimes gràcies, com sempre, per este programa tan divers, on poden, bueno, pues, els partits polítics contar les seues opinions, les seues perspectives. I així ens trobem avui el Partit Socialista. Al meu costat tinc a Eva Lara, regidora d'Educació i també Memòria Històrica. Bona vesprada, Eva.
Bona vesprada, encantada d'estar així amb vosaltres.
I també tinguem a Rafa Gómez, ell és regidor, bueno, de moltes àrees, tinguem de mobilitat, de serveis públics, de transport,
urbanitzacions,
molt important al nostre municipi. Moltes gràcies per estar ací, Rafa, bona vesprada.
Bona vesprada.
I bueno, així tingueu esta veu que vos està parlant, Raquel Pamblanco, una servidora, pues, que anem a portar este programa i a parlar d'aixòs temes, pues, que a dia d'avui ens pareixen molt interessants i que hem de portar a esta taula. Estareu escoltant la cançó, que és de Marc Lucas, és una influencer. Ella estarà amb nosaltres este 8 de març, bueno, 7 de març exactament, perquè el celebrarem a la nostra plaça el Dia Internacional de les Dones, i ella podrà estar ací, sobretot per a la gent més jove, perquè sabem que els influencers, pues, tenen una gran influència en la gent més jove, i sinó que la tindrem al nostre municipi el 7 de març a les 10 del matí en la plaça de l'Ajuntament. Bueno, tinguem molts temes per a parlar, ja hem dit, molt interessants. Un d'ells és la llei educativa, llei de llibertat, entre cometes, educativa, que Eva ara ens podrà donar, pues, aquesta visió, no?, des de com s'està visquent aquesta aplicació, quins beneficis o quins no beneficis va tindre o què va implicar aquesta llei en quant al valencià. També parlarem amb Rafa de les targetes que s'estan repartint gratuïtes per al transport, també la nova contrata, que anem a tindre de residus, que va canviar un poc el funcionament de com és la replegada dels contenidors al nostre municipi, del 8 de març, per supost. Però bueno, abans de posar-nos ja en matèria, sí que és de veres que és el primer programa que fem des de la Dana, que vam partir el 29 d'octubre l'any passat, i ja estem complint 3 mesos i pico d'estar a Ribarroja. Com sabeu, ara mateix està en nivell 2 d'emergència, és a dir, estem cada setmana reunint-nos en el SECOPI, que és la taula de reunions d'emergències de la Generalitat, també a tots els municipis afectats. Estem entre els 28 municipis afectats, Paiporta, Benetússer, Aldaia, Sedaví, i Ribarroja també està. Per què? Perquè encara que no parega que els nostres carrers han patit de la mateixa manera que ha patit Paiporta o Picanya, que ha sigut la zona zero, sí que és de veres que Ribarroja tinguem 2 flancs oberts, que ha sigut per una part la Rambla del Pollo, tota la zona industrial que ha sigut afectada, 20.000 treballadors, 1.400 empreses, 6 milions de metres quadrats, i per altra part hem tingut altre flanc obert, que era el riu Túria, no? Tota l'aigua que va baixar des del riu i que podem veure, si caminem per allí, pues, les conseqüències que ha deixat esta dana. Aixina que, bueno, donar tot l'ànima a aquestes famílies, que ha sigut una pèrdua irreparable, que ha sigut les vides de les persones que ja no es poden salvar, i també tota la força, tot el que és la recuperació per tornar a poc a aquesta normalitat que va canviar en poques hores el 29 d'octubre. Aixina que, sense més, ara sí, en esta introducció podem passar ja a parlar dels diferents temes. Eva, si te pareix.
Sí, efectivament, tenim ara l'aplicació, perquè ja l'ordre va eixir publicada, ja s'ha fet de fet el cens provisional a les escoles, l'anomenada llei de llibertat educativa, llei Rovira, que francament és un exemple més del menyspreu del PP al valencià, del menyspreu del PP a la comunitat educativa i del menyspreu del PP que es pitjora els mecanismes democràtics. Per què tot això? Perquè aquesta llei, precisament, que diu de llibertat educativa, la veritat que és xocant com s'utilitza el terme llibertat, aquesta llibertat ja existia a la representació de la comunitat educativa als consells escolars. Les famílies trien quin model d'educació volen. En aquest model educatiu del centre, quan el trien, ja va inclòs la política lingüística. La política lingüística se consensua, es preveu, i la que teníem funcionava bé, era àmpliament satisfactòria. Ja convivien les 2 llengües oficials de la comunitat, que és el que marca la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i era perfectament compatible amb la llibertat, perquè realment cap família no hi havia un moviment contrari al model plurilingüe del DIWI. en la qual cosa doncs, s'implementa aquesta llei doncs, serà innecessària i damunt és regressiva en el sentit que tornem a un model que ens havia demostrat que sí segregava, que sí enfrontava famílies, que era aquell model de les dues línies. Ni tan sols tornem a aquell model de la línia en castellà i valencià, sinó que ara, en triar les famílies, van a crear una situació de gestió insòlita. Van a crear una situació que donarà lloc a unes problemàtiques als centres educatius davant les quals encara no saben molts directors, directores, AMPES, com anem a afrontar-la. De fet, vos volia contar, perquè ahir mateixa en la ràdio escoltava que s'estan produint ja enfrontaments entre famílies i és molt greu perquè aquesta situació damunt a voltes has d'escoltar que són les plataformes de famílies pel valencià que estan de manera pacífica simplement pues, mostrant, està clar que públicament la seva estima per la llengua i els seus dubtes respecte de què va passar, pues, jo vull que els meus fills, filles estudien en valencià i ara van a veure el valencià s'està arraconant, se va voler reduir, per mostrar, expressar aquest sentiment de simplement amor, vàlua per la llengua. Hi ha algunes veus estan dient que són les, els que estan confrontant. A mi m'agradaria que quedara molt clar. Jo sé que nosaltres ho tenim clar, però la gent que ens escolte, que aquest enfrontament l'ha provocat la llei de llibertat educativa. És la llei Rovira, que està mal pensada, mal feta, i donarà molts problemes d'aplicació el que ha provocat aquests enfrontaments i no l'expressió de l'amor per la llengua valenciana. Això ha de quedar molt clar.
Sí que explicava, Seba, en el passat ple del dia 10 de febrer, que hem d'entendre que estem en el País Valencià, estem en la Comunitat Valenciana i que la llengua valenciana és una llengua minoritzada, una llengua que hi ha que protegir. Entonces, ¿es podies explicar quins són aquests inconvenients que es va veure aquesta llengua, que hem de defensar, que hem d'entendre que visquem així i hem de protegir-la? Quins serien aquests inconvenients d'esta llei i per què hi ha que protegir la llengua del valencià?
Clar, el valencià es troba en una situació, com tu molt bé has dit, asimètrica respecte del castellà. El castellà és la llengua dominant. En zones de predomini castellà, de fet, aquesta llei vol arraconar el valencià al mínim d'un 10%, que és l'assignatura del valencià, perquè ho marca la Constitució, solament faltava, i encara així hi ha famílies que poden demanar l'exempció del valencià, que se pot entendre en algunes famílies emigrants que, òbviament, necessiten un temps de transició o d'immersió lingüística, però sempre s'ha estat al costat d'aquestes famílies per a fer aquest procés de transició i que coneguen la segona llengua oficial de la seva comunitat. I en les zones de predomini valencià, que s'havia aconseguit un percentatge a voltes d'un 65%, o en projectes d'immersió lingüística total d'un 80-90%, doncs ara es pot veure reduït a un 25%. Aleshores, això el que deixa clar és l'objectiu, en aquest cas, de la Conselleria d'Educació, que no sembla preocupar-se realment per les necessitats de la comunitat educativa.
També, Eva, i per anar acabant aquest bloc en quant a la llengua educativa del valencià, hem de remuntar al passat, hem de remuntar aquest context en el que vivíem la transició del franquisme i passem a una democràcia, no? Però si recordem els nostres avantpassats, els nostres avis, segurament Rafa també podrà contar i també, Eva, podràs dir-ho, teníem prohibit parlar el valencià, se'ls castigava per utilitzar la seva llengua en la que és l'única que podien expressar-se, no? Perquè era la llengua pues, en la que se comunicaven diàriament. Clar, vinguem d'un context en el que ha sigut els nostres avantpassats castigats i ara passem, no?, a tornar a reduir d'alguna manera aquests drets i aquests avanços i aquest progrés que fa 50 anys pràcticament no podíem parlar. No?
Doncs efectivament, és anar enrere, és una llei, com hem dit, regressiva. Com tu dius, jo he parlat en dones d'este poble, en mestres ja jubilades que m'han contat que així que havien d'ensenyar valencià, d'amagatar, i en este poble, aleshores, que hàgim aconseguit un avanç i que efectivament el valencià tinga la dignitat que l'hem posat i ha sigut posat en valor precisament perquè és una llengua minoritzada i segons el marc europeu, que me preguntaves abans, segons el marc europeu i la mateixa Constitució, ha de tindre com a mínim un 50%, perquè si no, no és equilibrat el seu ús i el seu aprenentatge. Solament a les escoles, els nostres fills, filles, el nostre alumnat, jo com a docent, va aprendre-lo i va a utilitzar-lo d'una manera natural, interioritzada. Després de tot el que s'ha lluitat, que tornem enrere d'esta manera, la veritat que no té cap sentit. Aleshores, solament espere que, no sé, la veritat que no sé quin tipus de moviment, jo tinc esperança en que n'hi haurà un moviment de rebuig tan fort i si la ciutadania se'ns escolta per a que de veres algú entre en raó i apliquen els criteris pedagògics i científics, que és el que s'ha d'aplicar, i no fer les lleis en el peu, perquè hi ha voltes que jo no sé si tramiten, en fi, en el peu o en vegades en el cap, perquè és un fiasco en tots els sentits.
Moltes vegades se dona igual, no?, qui governa. Tots, en aquest cas, els polítics o totes les polítiques són iguals. No totes les polítiques són iguals.
No, no, no.
No tots els partits defensen les mateixes coses. De fet, així estem fent aquesta resistència, fent ara que este diumenge hi haurà una marxa educativa, no?, que és la convocada a les AMPES i les famílies, que estan parlant elles directament de les persones especialitzades, sí, que estan en l'educació, no? Aleshores, canvia molt que estigui governant, pues, en aquest cas, un Partit Popular en el govern valencià, a quan teníem el nostre botànic, a Ximo, tots els avanços que es van fer en quant a places en educació, en quant a molt més progressos. Aleshores, és molt diferent qui governa, en aquest cas Partit Popular o en aquest cas Partit Socialista, i sí, és molt important anar a votar precisament per aquestes coses que en una legislatura comencen a aparèixer clarament amb una índole política clara de retrocedir. I moltes vegades, pues, la gent, quan venen les eleccions, ai, no, és que tots són igual. No tot és igual. Hi ha que fer una vista enrere i veure quines polítiques s'apliquen i que, a més, afecten directament al dia a dia dels nostres veïns i les nostres veïnes.
Efectivament, jo volia acabar dient això, no?, que convidem a tots a participar en la marxa del diumenge. I més enllà de la marxa del diumenge, que va ser una expressió familiar, no?, i festiva per la nostra llengua, totalment pacífica i sense ganes de discriminar a ningú, perquè el que volem és simplement expressar el nostre rebuig a aquesta llei, que pensem que és injusta. Més enllà d'això, sembla que el PP, quan entra a governar, es taca mà en educació i sempre mostra estocar algo, quan l'educació hauria de ser... El que s'ha de buscar és l'estabilitat i s'ha de buscar el millor per als nostres fills i filles, que això és el més important. I efectivament també el que cride des d'ací és a votar massivament, perquè quan més gent vote, millor. Quan jo me referís abans a que els mecanismes democràtics estan en perill, és perquè ni siquiera la llei marca un quòrum mínim per a que la votació siga endavant, i això no es pot tolerar.
És a l'escola,
parla valencià,
amb els teus amics i amigues,
parla valencià,
amb ton pare i amb ta mare,
parla valencià,
també amb els emigrants,
parla sempre valencià.
Ara passem a l'altre bloc, que si tinguem a Rafa Gómez. Estem ja repartint les targetes de mobilitat gratuïta. Hem de dir que Riba-roja ja tenia aquest transport gratuït en el nostre territori, perquè defensem clarament aquest accés a poder viatjar, a poder mobilitzar-se d'una manera gratuïta. I, bueno, i ara, Rafa, conta'ns com està seguint aquestes targetes que la Generalitat ha posat en marxa del transport gratuït.
Hola, buenas, Raquel y radio oyentes. En fin, sí que quería hacer un pequeño inciso antes de meterme ahí. Es la importancia de la ley y de quien gobierna. Yo soy hijo de migrantes andaluces y murcianos. Si no hubiera existido una ley como la que hubo de la ley de uso y enseñamiento del Valencia, pues no lo sé si yo en estos momentos sabría hablar valenciano.
Y si no es.
Y cambié. A partir de ahora. Es de veres que estos lleis poden fer molt de mal a una cosa que és una riquea cultural. I molta gent que no ho té d'aprenentatge natural, si no és per estes lleis, pot perdre una gran riquea cultural. I això és un problema molt gros. Jo vaig a fer dos exemples perquè la gent reflexione. Quants canals de televisió n'hi ha en castellà? Quants periòdics de premsa escrita n'hi ha en castellà? Quantes ràdios n'hi ha en castellà? Quants influencers, tiktokers, instagramers parlen en castellà i quants en valencià? La diferencia es tan abrumadora que el idioma que n'hi ha que protegir és el valencià, no és el castellà que està arraconat, és el valencià. I esta llei va, com ha dit la nostra companya Eva, en sentit contrari.
Molt bé.
I fet esta reflexió, que jo volia fer-la perquè...
Molt ben feta la reflexió,
Perquè me sent identificat en aquelles famílies...
Clar, que van a perdre una llengua.
Que van a perdre, que, o que poden perdre una llengua.
És una pèrdua d'oportunitat.
Perquè jo soc fill d'aquesta llei d'ensenyament del valencià.
Tindríem un programa només per a parlar de la llei educativa. Sí. Te dona per a tant, dona per a molt, dona per a...
Per a moltes coses.
Per a moltes coses.
I parlant ja del que m'has comentat, pues sí, hem començat ja les targetes gratuïtes que són vàlides fins al 31 de desembre. Són targetes per a tots els transports de la Generalitat Valenciana i conveniats. Van, al final, jo dic que van ser nosaltres els pioners, junt amb Luxemburg, que van ser els primers de tota Europa que van ficar el transport gratuït. A poc a poc se van sumant pobles, ciutats, comunitats autònomes i hasta països, no? En aquest sentit, crec que és una forma molt important de poder promoure una mobilitat sostenible, i a més que siga econòmicament viable per a moltes persones, que jo crec que a vegades la part econòmica i d'igualtat real, social, que significa un transport de qualitat gratuït en preus molt econòmics o inclús gratuït, moltes vegades la deixem aquesta pota de banda, i jo crec que és molt important. Aquesta targeta gratuïta de la Generalitat, que és vàlida fins al 31 de desembre, té aquesta part bona: metrobús, metro, autobusos comarcals, MT, bueno, en definitiva, transports, llançadera, polígons, tots aquests transports, i això és una bona mesura, però és una mesura que arriba mal i tard, perquè arriba a vora 4 mesos després de la dana. I arriba en una desorganització que la seva incapacitat, una vegada més, del PP, mos ha soltat ahí. El muñeco, perquè a veure com ho podíem arreplegar nosaltres, els ajuntaments. Jo estic present en reunions telemàtiques, les que estaven el conseller, directora general de TMV, tècnics, era una parella de sorpresa, per això sorpresa de 2 minutets, Carlos Massadón. I al final el que han fet és deixar tota la gestió als ajuntaments, tota la gestió de les targetes, tota la gestió de com ficar-los, pujar-lo a la plataforma, donar-los... tots els recursos. I la veritat és que aquests recursos no han aportat ningú, ni personal, ni partides pressupostaris per a contratar personal, ni recursos informàtics. Ens han deixat ahí i pràcticament sense temps de reacció. Perquè vull recordar que les targetes les traguen el dilluns, vora l'una del migdia ens arriba. I no sabien quantes ens arribarien. De moment ens han arribat 3.500. Recorde que és tota la població la que pot demanar aquesta targeta, menys els xiques de menys de 7 anys, perquè ja ho tenen en transport gratuït. Concretament, en Ribarroja són 24.175 persones. Això per a gestionar-ho és molt, molt, molt complicat. I damunt, quan ja són vàlides per al dilluns 24. Con lo qual, pràcticament no té temps per a fer una organització com toca, per lo que nos ha fet la Generalitat. L'Ajuntament està ahí.
S'entreguen després del 24, continuen entregant-se sí, en tranquil·litat, això la gent l'ha de saber.
Les targetes les podeu arreplegar quan vulguis, però és de veres que les gent, pues, quan més propers digues del 24, més dies de gratuïtat, i per tant, les primeres setmanes i més venint falles, pues, és normal que n'hi hagi pues, una... estem venint en la cita prèvia. Bueno, pues una més de la Generalitat, una de les que no dona recurs, que solta, que no té organitzat, que tenim que ficar els DNIs en un rotulador de tinta negra, que tenim que ficar el setge de l'Ajuntament, en fi, pues una dinàmica, pues això, pues lo que diria l'altre dia uno, que el PP és casa PP. El PP més que un partit és casa PP. I una vegada més ho està demostrant.
Però que la traurem en alegria, l'Ajuntament, perquè anem a fer-ho com toca.
L'Ajuntament ha ficat tots els recursos, tenim més de 2 persones treballant per a repartir i a més han organitzat el millor que han pogut, que jo crec que està bastant bé. Perquè ho pots fer per cita prèvia, que pots anar replegant perquè així no tingues que fer unes cues massa llargues, perquè la cita prèvia se compliran els temps, sempre pot haver algun retras, però se compliran els temps. Tens sense cita i també tens per a aquells majors de 65 anys que tenen bretxa digital, que no poden arreplegar, per a que ningú pugui quedar-se fora i intentar solucionar d'aquesta forma. A més, ha fet un desplegament de dilluns a divendres pels matins i pels vespres en l'auditori, en el hall, i anem a fer també tres dissabtes que anem a desplaçar-se a urbanitzacions.
Com a vesprades és molt important per a la gent.
Clar, tenim que cobrir diferents àmbits horaris i també tenim que cobrir pues, també diferents àmbits geogràfics, no? Que també és molt important perquè el nostre poble pues, no és un poble com puguen ser altres, que és un casc urbà només. En definitiva, hem fet un esforç i estan fent un esforç molt important que vull agrair a les distintes regidories que estan col·laborant, com Participació Ciutadana, Personal, Hisenda, en fi, totes per a poder traure esto endavant. L'Ajuntament ha ficat tots els mitjans possibles i més en un temps rècord. Crec que anem a traure-lo bé, però una cosa és això i altra cosa és que una qüestió tan important, que és una mesura bona, però també n'hi ha que dir lo roí, i que és una mesura que ha arribat molt tard i que és una mesura que una vegada més l'han traslladada desorganitzadament i sense els recursos necessaris per a desenvolupar-la. I això sí que és una cosa que volia dir. Per cert, i per a que quede clar, la targeta és vàlida fins al 31 de desembre, no n'hi ha temps límit per a replegar-la. Si una persona la vol replegar el 30 de desembre, pues li valdrà bon dia. Però vull dir que perquè això quede clar, no té per què ser demà, ni després demà, ni el 24, ni el 28, ni en març, ni en abril, clar, quan ho necessites. Per exemple, hi ha estudiants que tenen ja una targeta gratuïta fins al 31 de juny. Pues a lo millor no tenen per què vindre ja i venen a finals de juny i ja se traguen aquesta targeta.
Clar, per això que cadascú se pot gestionar.
Hi ha moltes vegades, moltes qüestions en les que se poden gestionar per a que la gent pues, pugui anar en temps i sense presses. Però si és de veres que nosaltres teníem que dar des de primera hora, des del dijous, pues, teníem que donar ja l'opció per a que la gent poguera es començar a replegar les targetes abans del dia en què es començava la seua validesa, que serà el dilluns que ve, 24.
Com comentava Rafa, l'Ajuntament torna a traure tota la capacitat, perquè per sort estem en un ajuntament que pues, té un gran múscul tant de recurs humà, tant de departaments, tant de capacitat, torna a traure aquest múscul, però és de veres al que ens té acostumbrat ja aquest govern del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, que és de desorganització, de no planificar en temps, de assalto de mata, sí, traure algo perquè políticament se vol traure a pressa, perquè interessa, i no pensen en que municipis com Riba-roja, que estem afectats per la dana, això ens pot tornar un dolor de cap en vegada de, sí, al final repartirem targetes gratuïtes i entre tota la capacitat que la tinguem com a ajuntament, com un gran ajuntament que té este poble, però és de veres que ens té acostumats a aquesta desorganització, com també vam viure en la terrible dana que va passar, no? A eixa, durant l'emergència, durant la preemergència i ara durant la reconstrucció, no? Un Partit Popular que va totalment perdut i que no està aplicant aquestes polítiques que fan falta ara mateixa, que és de recuperació i de rigor. I sobretot, com ja la ciutadania durant quatre vegades ja ha eixit a reclamar, és una dimissió d'un president que no està on té que estar, o no estava on tenia que estar durant l'emergència, i un president que no està on ha d'estar ara mateixa, que és completament en la recuperació i recolzant els municipis que verdaderament estem afectats. Això és una notícia que està molt bé, però hem de portar-la amb rigor, amb responsabilitat i amb recursos, com el regidor Rafa i company estava comentant. Sí que és de veres que també se'ns queda més temes per parlar. Tinguem ja una nova contacta que anem a traure. Breument, si vols comentar-la, perquè anem a acabar ja, i alguna notícia que també ens té que comunicar en quant a esports, Rafa.
Sí, després de parlar del senyor Ventorro anem a parlar d'altres coses. Jo crec que bueno, pues els residus és un dels temes més importants d'organització pròpia municipal, i ja han portat la memòria aprovada en el ple passat. Anem a portar ara ja els plecs administratius i tècnics per a traure la licitació, així que en uns mesos tindrem una nova replegada de residus després d'un contracte molt, molt llarg i molt retrasat, i que a banda no es podia actualitzar segons millorava, cosa que este sí que podrà ser aixina. I anem a tindre una replegada distinta, en algunes zones voluntàriament podrà ser porta a porta, anar implementant nous formes de arreplegada. Hi haurà contenidors que estaran sensoritzats, que en el teu mòbil podràs mirar què nivell de
plenat,
de plenat,
no?
Tindran o com estan de buits. En definitiva, moltes coses que entraria però no terminaria, que van incrementar els servicis, van incrementar
beneficis.
Els beneficis medioambientals i els beneficis fiscals, perquè a més algunes de les qüestions que se facen i que se poden fer a través d'esta nova aplica de residus afavorirà que te coste menos la famosa tassa Renova de FEM, que és obligada per tots els ajuntaments, i si seguissis algunes de les normes, com per exemple demanar la replegada porta a porta i algunes altres qüestions
d'orgànic,
pues, tindràs descomptes en aquesta tassa. No? Jo crec que el treball ha sigut molt, molt, molt important i ara pues, a esperar a que ens arribi la millor oferta possible per a donar el millor servei possible.
Molt bé. Sí,
quería terminar en una noticia buena.
Venga, ¿no? Una noticia buena.
Así concretamente, una pincelladeta, es que, tal como van a decir, y después de molt de patiment, que tengo que agradecer a muchas personas el seu treball, esta semana que ve, tal como diguem en el Consejo de l'Esports y como ha anat jo comentant, obrirem una otra vegada el pabelló. Val? Finalment se pot obrir en un temps molt més curt de lo que pareixia en un principi.
Millor previst.
I bueno, pues donar les gràcies per la seva col·laboració i la paciència als clubs esportius que han sigut molt afectats. La veritat és que han sigut dos mesos complicats, però finalment...
S'hem acollit als col·les, alguns.
Els col·les, els instituts, les col·laboracions que han tingut.
Ha hagut bona coordinació.
Jo crec que ha sigut molt important per a que el municipi, llevat de algunes qüestions molt concretes d'algun club com el futbol sala, etc., perquè ja era impossible, el 95% de les activitats dels clubs les han continuat pogut fer en Riba-Roja, sense desplaçar-se. I això era molt, molt, molt important perquè era una gran preocupació pels clubs. Entonces, pues bueno, volia terminar en esa bona notícia, que la setmana que ve obrirem pavelló i es començarem a recuperar la normalitat en quant a les activitats esportives.
Agafem esa bona notícia, que jo crec que els clubs, els pares i les mares d'estos xiquets i xiquetes que van a fer esport, pues ja tenien ganes, no?, de tornar a esta normalitat. Una conseqüència més que la Dana també ens ha deixat, no?, esta revisió d'infraestructures, d'edificis, i ens alegrem moltíssim que, bueno, pues en esa previsió que teníem inicialment, pues que fora aixina. Bueno, simplement recordar-vos que estem en programació d'igualtat, el dia 8, que és el Dia Internacional de les Dones. Avui tinguem Agustí Zaragoza, que està als instituts donant una xerrada sobre prevenció de violència de gènere. Recordem que ahí està la clau, en l'educació, en fer una bona educació i prevenció.
Ahí hem estat als instituts.
A temps, exacte. I també una xerrada que serà avui a les 6 de la vesprada en l'Espai de la Dona. La realitzarà Imma Navarro. Ella treballa al diari oficial, el diari del boletí oficial de la Comunitat Valenciana. I serà sobre dones migrants, la doble discriminació que pateixen aquestes dones quan venen a un altre país i, bueno, ja han d'adaptar-se, no? A les 6 de la vesprada en l'Espai de la Dona esteu convidats i convidades. I també seguirem el dilluns, el 24, amb l'exposició de dones sindicalistes de la història. Bueno, pues recordar a aquestes dones que han fet història i que molt poca visibilitat se'ls ha donat. Pues aprofitem aquesta exposició, que la tindrem en el hall de l'Ajuntament. El dilluns a les 6 se farà l'obertura, la presentació, i a partir d'ahir ja es podrà visitar també, una oportunitat per conèixer aquesta història.
I el lema, veritat, Raquel, que el lema resilients, jo no ho podia evitar, i encara que, òbviament, el connecte a la programació del 8M, a banda de que el pavelló podria obrir abans, jo en el fons pensava, són bones notícies també tot el que estem donant, malgrat, no?, les dificultats, resiliència, no?, és que ho pensava mentrestant, d'aquestes famílies que van a manifestar-se en defensa de la llengua valenciana i de la dignitat del valencià contra aquesta llei, val?, que nefasta del PP. Resiliència també de com els ciutadans van a gaudir d'aquestes targetes de transport gratuït gràcies a la gestió de l'Ajuntament, i la resiliència de totes aquestes dones que podrem gaudir en la programació de l'àrea d'igualtat.
Pues sí, la veritat és que és molt important. Jo sí que volia terminar una coseta només per pues eso, donar molts ànims a totes les persones, empreses i comerços que s'han vingut afectades, no?, per la Dana. Molt d'ànim. L'Ajuntament ha estat darrere i continuarà estant darrere. i també, pues, sobretot també molt l'ànim perquè ha tingut persones amics afectats, perquè ja sabíeu que una de les zones afectades va ser on jo visc, en la Reba, i volia dar molts d'ànims i que l'Ajuntament en tot el que puga estarà darrere per a tirar una ajuda a ells i a tots, per supost.
Ho repleguem, sí. Acabem en esta paraula de resiliència, com comentava Eva, també resiliència per les situacions que estem visquent ara de recuperació per la dona. La paraula resiliència és una paraula molt bonica, molt. Bàsicament perquè ens porta, diu la paraula, a adaptar-nos a situacions difícils, a les adversitats o amenaces que puguem patir. En aquest cas, la programació d'aquest any és resilients, i aquestes dones resilients que han patit violència masclista i que pues, li han posat nom per fi i han pogut eixir d'allí, però han estat molt de temps patint i han aguantat aquesta adversitat. I per altra part, totes aquestes dones, i homes també, que lluiten dia a dia per aconseguir pues, tindre aquests drets que han costat tant durant tants d'anys i que avui els nostres joves estan disfrutant-los, i aquestes persones que no paren de lluitar, no paren de reivindicar, trauen moviments, trauen al carrer allò que costa de traure, també és una resiliència per a totes elles. I bueno, la reflexió simplement en quant a igualtat, portarem clar que sí la moció el dia 3 que tinguem el ple municipal, portarem la moció, per molts motius. S'estem trobant davant una actualitat mundial preocupant, tant per la part de la ultradreta i també de les dretes ultra que estem observant. Països com Argentina, amb Milei, està pensant-se llevar del Codi Penal el feminicidi, una cosa gravíssima, d'un atac directe a les dones perquè està deixant de protegir algo que ja portàvem avançat. Per altra part, també, amb Trump, el govern de Trump, ja sabem que ha guanyat als Estats Units, i bueno, una de les coses que ha portat és la prohibició de l'avort de les dones, és a dir, el decidir si una dona pues, té que avortar o no té que avortar, fins a quin punt un partit polític ha de clavar-se en el que ha de fer una dona amb el seu cos. I després, a la nostra comunitat valenciana, partits com Vox i també coalicions de Vox amb la dreta, amb Partit Popular, pues que es permeten dir que la violència de gènere no existís, no? Canvien el nom, intenten manipular el concepte que portem molts anys ja reivindicant i que per lo menos queda replegat en una llei que va estar molt ben votada i portada endavant com la llei orgànica de l'1-2004 de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. I hem de dir violència de gènere, no és el que n'hi ha, és el que greument i lastimadament, desgraciadament tinguem, no? Encara tinguem aquests assassinats masclistes. L'últim va ser el d'una xiqueta de 15 anys a Oriola. Les dates ja comencen a ser molt més
alarmants
perquè ja estem en la gent més jove. Per tant, és important tindre aquesta prevenció en la educació per als nostres menors. La Fiscalia ja ho diu, en el ple tornarem a repetir que les dades continuen sent alarmants i continuarem fent aquestes prevencions als nostres col·legis. Portarem dues coses importants al ple en aquesta moció. Primer, denunciar aquest moviment que se diu Gender Backlash, que és com aquesta reacció, aquest moviment antiagenda de gènere, que ja directament no es tapa, directament agarra el micro, agarra la càmera i ho diuen clarament que van en contra de l'agenda feminista. Este moviment se diu així, que hem de conèixer-lo, el tinguem actualment i hem de rebatre-lo i de fer front a aquest moviment. I per altra part, un decàleg feminista que tinguem en la contractació, perquè sí, creguem que és molt important que les dones acabaren aquesta bretxa salarial que encara tinguem a dia d'avui, de 17% que tinguem de diferència entre homes i dones. Hem de començar a acabar en aquesta desigualtat i també amb l'atur femení que puguem tindre. Per tant, tinguem un decàleg feminista de contractació per fomentar aquest treball femení i impulsar contractació femenina. Aixina que, sense més, és una agenda feminista. Ribarroja és un poble referent en polítiques d'igualtat, així ens ho diuen quan anem a tres pobles, i també a tres pobles que venen a Ribarroja a veure com treballem. L'altre dia teníem a una associació feminista de Xirivella, Victoria Kant, si no m'equivoque, que venia així al poble a veure com havien fet el pla abolicionista i com havien fet per aprovar l'ordenança abolicionista. Així que crec que en el que és la igualtat, Ribarroja està molt avançada, és pionera. És un dret que passa molt desapercebut, però que és molt important en el dia a dia, així que anem a continuar en aquest equip de govern, en aquest Partit Socialista que porta 145 anys d'història i que sí que creu en la igualtat. i crec que és molt important, no?, seguir treballant.
Evitar que mos lleven drets en general.
Exacte, drets que s'han peleat, que ha costat vides a dones i que a dia d'avui hem de defendre per totes les maneres i tots els flancs.
Totalment d'acord.
Bueno, pues, companys, companya, moltes gràcies per estar en este programa de Finestra Oberta. Continuem i fins al següent programa.
Vale, moltes gràcies a tots.
Tu me las quitaste. Nunca entendí por qué la misma boca que me decía te amo me hizo tanto daño. No entendí por qué. Nunca entendí por qué tus manos me dejaron rota y eso sí no se perdona. Heridas, pero no dejan de doler. Tal vez duelan de por vida. Y es que después de ti no duermo sin las luces encendidas. Tu recuerdo es el fantasma de todas mis pesadillas. Oh.